Artur Ramon, molt bon dia, ben retrobat.
Bon dia.
T'he enllorat molt.
Jo també.
Com estem?
Molt bé.
Bé?
Bé, i vosaltres, tot bé?
Sí, una mica revolucionats, però bé. Amb l'Artur Ramon, com bé sabeu, vinculem obres d'art amb alguna de les notícies dels últims dies. El referèndum de l'1 d'octubre i les seves conseqüències continuen, òbviament, ocupant l'actualitat. I aquesta setmana hem tingut la intervenció de Carles Puigdemont al Parlament i la resposta del president espanyol Mariano Rajoy. Però avui, amb l'Artur, volem anar a l'essència de tot plegat. I quina és l'essència? L'essència és el dret a vot. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. I comencem, Artur, amb un clàssic de Velázquez, La Venus del Mirall. I això?
Mira, és una de les obres més boniques de la història de la pintura i de Velázquez, sens dubte. Li diuen la Rackerby Venus perquè va formar part d'aquesta col·lecció anglesa, pintada Velázquez en el seu viatge a Roma el 1649. Mm. Aquest quadre, que representa no una Venus, com veiem, perquè aquesta és l'excusa. Els pintors d'aquella època necessitaven tirar, diguéssim, de les fonts mitològiques o històriques per explicar el que volien explicar. Aquest és el quadre del retrat nu de l'amant de Velázquez a Roma, una tal Olímpia, amb la qual va tenir inclús un fill.
Ell
va estar allà temps a Roma, allunyat doncs de la seva dona, Juana Pacheco, de la cor, i allà doncs va tenir aquest afer amb aquesta tal Olímpia, que la va representar aquí com a Venus amb un dels primers nusos de la història de la pintura espanyola.
Un dels primers.
Un dels primers.
Veiem a Olímpia d'esquena, totalment sí. Nua, amb una posició molt, molt eròtica.
Molt
i
sensual.
El seu rostre es reflecteix en un mirall que aguanta aquí.
Cupid. Que aguanta Cupid i que, a més, aquesta posició al mirall no s'han fet proves i no hauria de reflexar el rostre d'Olímpia, sinó que hauria de reflexar més aviat el seu cos. Ell fa aquest joc. Velázquez és un pintor que té dos característiques molt interessants. Un és un pintor d'una gran intel·ligència compositiva, estructural, i l'altre és un pintor molt sensual. I llavors juga amb aquest joc de poder intentar copsar la bellesa d'aquesta Venus amb un rostre que no pertany massa en el cos. És un rostre d'una noia més com si fos una camperola, no tant una Venus. Però els oients es preguntaran... Tot
és el
això
que t'anava a preguntar. On anem aquí?
On
és el dret a vot aquí?
On és el dret a vot? Doncs sí que hi és el dret a vot.
On?
Sí que hi és el dret a vot. Perquè fixa't, aquest quadre, el 10 de març de 1914, és a dir, fa una mica més de 100 anys, una militant sufragista de nom Mary Richardson va entrar a la National Gallery, on estava exposat i encara s'hi exposa, i li va clavar 7 ganivetades al cos d'aquesta Venus, en aquest llenç, i pràcticament el destrossa.
El quadre?
El
7
quadre.
Ganivetades.
Sí, sí. Va estar molt ben restaurat, però inclús avui, si t'hi apropes, jo quan vaig a la National Gallery, és un dels quadres que sempre vaig a veure, i a ull nu, si tens la mirada una mica entrenada, notes on estan les ganivetades al llarg del cos. I això per què ho va fer? Ho va fer perquè la seva, diguéssim, líder, activista i una dona que va ser importantíssima, que es deia Emmeline Pankhurst, aquesta senyora, el 1999, la revista Time va considerar que era una de les 100 persones més influents del segle XX. Per què? Perquè va ser una sufragista que va demanar el dret a vot de les dones a l'Anglaterra de principis del segle XX.
Sí, de fet, va ser la figura més important del moviment sufragista britànic.
Sens dubte. A més, una persona que moldejava una idea de que la dona, molt moderna per l'època, per la societat, i que, a més, ella no només era una activista que volia aquest dret al vot, sinó que va fundar un partit, aquest de les sufragistes,
sí,
que reivindicava una acció violenta. I,
no només retòrica, sinó passar a l'acció.
I gràcies a això les dones van aconseguir el dret a vot, perquè si no encara hi seríem. I aquesta acció violenta va comportar que Mary Richardson atentés contra aquest quadre. Però per què hi atenta contra? O sigui, darrere hi ha el dret a vot, però...
Què implica?
A la fase prèvia, sí. Què hi és? És un atac contra la dona objecte, contra la
aquest model de dona,
la
no?
Bellesa,
el patró.
La bellesa femenina com a desig, com a objecte de desig. Que Velázquez, naturalment, clar, en el segle XVII ho interpretava d'una altra manera. Però posat en el context del segle XX i amb aquesta, diguéssim, conjuntura de tan activa i virulenta de reivindicació com a símbol també de la feminitat. Ataca la Venus perquè és un símbol de la feminitat i per tant, l'he portat aquí per explicar totes aquestes coses que crec que ens situen una mica en el marc de quadre sobre el sufragi universal. Sobre
no,
el
i
dret
aquesta
a vot.
Doble vessant, no? Molt sí. Ben vista. No, l'atac.
L'atac.
Pròpiament dit, sí. Per demanar el dret a vot, però també l'atac a un mite eròtic com era aquesta,
exacte.
Aquesta
Venus. Hi ha aquesta doble reivindicació i recordarem que no fa massa va haver aquella pel·lícula Sufragistes.
Sí, la Sufragistes,
que,
sí.
Que no explicava ben bé això, però hi sortia la Emmeline Pankhurst interpretada per Meryl Streep.
Sapiguem quina és la segona obra que l'Artur Ramon ha triat per parlar del dret a vot.
És un cartell. És un cartell, fixa't que és un cartell preciós en el que veiem aquesta dona vestida quasi com una guerrera vikinga,
sí.
Que està subjectant un estendard on hi ha aquesta inscripció tan bonica, The Right to the Vote. Perquè, clar, avui ens preguntem, és tan complicat votar per nosaltres catalans? Doncs fa un segle...
T'apallissen, aquí es veu.
T'apallissen. Però és que aquí també a les dones... pel fet de voler votar i equiparar-se a un mateix dret que tenien els homes, les apallissaven. És a dir, que hi ha hagut, històricament, aquestes reticències per exercir...
expressar l'opinió, que és el que
veu,
fa por.
Per donar veu. És la gran por a donar veu a les dones, en els pobles oprimits, a diferents comunitats, diguéssim, que s'han trobat al llarg de la història amb aquest problema. El que sobta més és que aquest problema
continuï
avui en un món civilitzat, se suposa, com el de l'Europa de principis del segle XXI.
De quina època és aquest cartell, Artur?
Mira, aquest és un cartell de cap a 1910. Fixa't que té aquesta estètica molt Art Nouveau,
sí.
És el que aquí diríem el modernisme una mica, amb aquest sol tan bonic que surt al fons del cartell com si fos una alegoria de l'esperança i que està molt a prop de l'escena que abans relatàvem de Mary Richardson i les sufragistes britàniques intentant aconseguir doncs, que les dones poguessin votar.
Aquesta dona del cartell que també toca una espècie de trompeta, diguem-ne,
sí.
Com per anunciar, ep, hem arribat, som aquí,
sí.
Defensem el dret de les dones a poder expressar-nos davant de la societat, no?
Clar, i després hi ha una cosa molt curiosa, que és que al llarg de la història també, quan hi ha hagut una voluntat molt gran d'alguna cosa per part dels col·lectius, doncs els murs acaben caient. A les dones els hi va costar molt. Avui sembla que sigui doncs, normal que en els països occidentals o civilitzats, en molts països encara no poden votar, que estan en altres temps històrics, diguéssim. Però va comportar una gran lluita i una gran dificultat. I això és el que en aquest cartell, que està fet per un artista que es deia Muixa, que és un artista molt interessant que va treballar per les il·lustracions britàniques, però
sí.
Ell era d'origen hongarès, ho reflexa molt bé, i a més ho posa en aquesta cartela principal, Woman Suffrage, no? el sufragi per la, de les dones, sufragi femení.
En el cas d'Espanya, mira, Artur, les dones van poder votar per primera vegada a les eleccions de 1933, fa dos dies això.
Déu-n'hi-do.
Però el dret a vot es va aprovar a les Corts Espanyoles l'1 d'octubre del 1931, i sobretot és coneguda la disputa entre les dues úniques diputades del primer Parlament Republicà, Clara Campoamor, del Partit Radical, defensora del sufragi femení, i Victoria Kent, d'Esquerra, que hi estava en contra, perquè deia doncs, que les dones encara no estaven del tot alliberades doncs, de la pressió dels sacerdots i dels marits. Defensava doncs, això, que no estaven preparades per votar. Televisió Espanyola va emetre una minissèrie sobre la història de Clara Campoamor. En sentim un fragment.
Es desgraciada una sociedad donde la mujer no se conforma con ser esposa y madre.
Lejos de atacar ni censurar las declaraciones de mi colega, la señorita Kent, comprendo la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer.
És fantàstica aquesta sèrie per recordar aquest moment històric, i també una altra recomanació en aquest cas, l'entrevista que Joaquín Soler Serrano va fer a Victoria Kent, i on explica el seu posicionament, no? Aquest no al vot femení, perquè segons deia Kent, les dones no estaven preparades després de tants anys de dependència a l'home, al marit, i també a la jerarquia eclesiàstica, diguem-ne, no? Allò, al confessor.
Clar, però és curiós, no?, que una persona, a més, que militava Esquerra Republicana,
sí, sí,
tingués aquesta visió tan retrògrada de la dona i del seu paper dins de la societat.
Val la pena recuperar aquesta entrevista, perquè ella s'explica.
A mi molt les entrevistes que feia aquest al Sol de
Serrano.
Te recordes que tenia aquella sèrie A Fondo?
Sí, són aquestes.
Són aquestes, no? Doncs allà hi ha entrevistes meravelloses a Cortázar, a Pla, tants escriptors, a Borges...
Val la pena, fer revisió,
sí,
històrica.
Era aquest gènere, en aquell moment estava de moda i ara no ho està tant, l'entrevista televisiva.
En profunditat.
Sí.
Va, tercera obra que parla sobre el dret a vot que avui ens porta l'Artur Ramon.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
Està bé descriure el quadre, perquè el que veiem és una jornada electoral totalment tranquil·la.
Sí.
Sembla un col·legi electoral, hi ha una urna, uns senyors, majoria senyors, No,
sí,
hi ha una dona.
Hi ha una dona que acompanya algú,
sí,
no està votant ella.
Amb un senyor potser més gran,
sí,
tothom votant, sense ser atonyinats,
no,
amb un clima plàcid, diguem-ne.
Plàcid,
no?
Una llum que entra per aquest gran finestral tan bonic, que entra del fons del,
sí,
quadre, i que explica molt bé doncs, el que avui parlem en la secció del sufragi universal a la pintura. Aquest és un quadre d'Alfred Henry Bramtott, és un artista francès que va néixer el 1852 a París i que va ser deixeble d'un gran mestre, que és Bouguereau. I aviat se'n va anar a Roma, on va guanyar el Prix de Roma, va viure a Villa Medicis, i aquest quadre el va pintar per un petit palauet que està a prop de París, que es diu Les Lilas, i que li van encomanar que un dels quadres, com si fos un gran quadre de decoració, fos aquesta representació del sufragi universal. The Universal Franchise, es diu.
Uh-huh.
I és de 1888. I a mi el que m'agrada d'aquest quadre és que veritablement representa aquest moment que tots doncs hem conegut, inclús ens hem fet fotografies recentment, en el moment que estàs votant, d'una forma aquí, clar, molt solemne, a finals del segle XIX, fixa't com vam tots vestits,
sí, sí, mudats, no?, amb el cop alta.
Amb cop alta, el president de la mesa s'aixeca, cosa que avui ja no passa, i es vota amb unes urnes que són de cartró, perquè
sí,
després parlin de si les urnes han de ser d'una manera o una altra, vull dir que...
Els hi diguen els holandesos, que
exacte,
voten amb contenidors reciclats.
Sí, no passa res.
No passa res.
I això dels sobres, i totes aquestes polèmiques formals són absurdes, quan el que és important és la voluntat doncs, de poder votar i de poder expressar i decidir què es vol ser o què es vol fer. I aquest quadre m'agrada molt perquè potser és dels que millor representen en la pintura, que no n'hi ha tants quadres que representin el fet de votar, doncs aquest seria potser una de les icones, un dels que millor ho expliquen.
I el que dèiem abans, només homes, excepció d'una dona que sembla que acompanyi algú d'edat avançada, no? Que sembla.
Jo em temo, no ho he revisat, però a França quin any les dones haurien poder votar? Si a Anglaterra entenem que va ser el 1900 i molt poc...
1928, el dret es va obtenir plenament...
A França.
A la Gran Bretanya. El 1917 van obtenir el dret a vot restringit.
Clar, doncs jo em temo que el 1888, que és quan es va pintar aquest quadre, a França, per molt avançats que estiguin, doncs les dones no podien votar.
El que sí que tinc és el cas de Suïssa, que és molt curiós. Les dones no van obtenir el dret a vot, atenció, fins l'any 1971.
És increïble.
I t'explico. El 1958 el Parlament suís va aprovar el sufragi femení, però el 1959 els homes suïssos, mitjançant un referèndum, perquè, com bé saps, allà tot es decideix per democràcia directa, diguem-ne, no van aprovar aquest canvi legislatiu. Les dones van iniciar una campanya per reivindicar els seus drets fins que el 1971 es va aconseguir la igualtat política. Vull dir que déu-n'hi-do el far de pica pedra, no?
De pica pedra i en un país que se suposa que és avançat i que és bastant modern, és a dir, que no estem parlant de Zimbabwe, estem parlant de Suïssa.
Sí, sí.
O sigui que, per tant, Espanya es va votar, en aquest cas, podríem dir que va anar bastant més avançat, no? 50 anys abans.
Sí, sí.
Que és bastant.
Però, clar, això va durar poc, perquè després va arribar la dictadura i s'ha acabat a l'anar a votar, a Espanya.
Clar. Sí,
per tant, va ser com una flor d'estiu, no?
Sí.
O sigui, fins al 36, del 33 al 36.
Tres anys. Que no sé quantes eleccions deurien haver, però no masses. En tres anys no dona per tantes eleccions. Les dones van poder votar i llavors ja ni homes ni dones durant, doncs, 40 anys.
40 anys.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
I per què t'ha costat tant trobar quadres del dret a vot?
Mira,
Artur,
perquè...
Per les situacions històriques,
sí,
clar, no?
Sí, les situacions... Primer perquè és un fenomen modern. Llavors hem d'anar a buscar pintura moderna. El cas de Velázquez ens ha anat molt bé perquè perquè Mary Richardson li va clavar aquelles ganivetades. Si no, aquest quadre no hagués estat avui present. Per tant, n'hi han pocs i els que hi han són sempre quasi els mateixos i no et permet, trobar masses imatges sobre... O sigui, cartells, i això n'hi ha moltíssims. Però pintura, pròpiament, llevat d'aquest quadre de Brantó, no hi ha massa cosa, no. És que a vegades em poses uns temes, Mercè, que ja pateixo perquè dius...
Et faig jugar la cara.
Perquè dius, ara busca un tema en l'art de...
Et faig jugar la cançonada, sí. Però està molt bé el que fa l'Artur, perquè és vincular. És a dir, hi ha un quadre, com al principi, el de Velázquez,
sí.
Que... aparentment no té res a veure, però sempre busques la vinculació.
Sí.
I això és el que ens agrada fer en aquest programa.
I a mi també.
Obrir les finestres i vincular.
I us he de dir que molts cops sóc jo el primer que aprenc coses, perquè aquests pintors molt no els coneixia.
Veus que bé?
És interessantíssim.
És un feedback molt interessant.
Clar que sí.
Doncs bé, amb l'Artur Ramon hem repassat diversos quadres que tenen relació amb l'essència de qualsevol democràcia, que és el dret a vot, el dret a expressar-se, el dret a ser, no?, en definitiva, amb aquestes tres obres. Moltes gràcies, Artur Ramon. Ens veiem la setmana que ve, perquè demà tenim gran premi de motos a Catalunya Ràdio amb Damià Aguilar.
Doncs la setmana que ve ens veiem, Mercè.
Que vagi bé.